Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Arrenquem aquesta segona temporada amb el mateix esperit, amb ganes d'acompanyar-vos tots els dissabtes de 9 a 10 del matí per dedicar una estona als temes que interessen i ocupen a la comunitat educativa, tant als infants i joves com al professorat i a les famílies. I en aquest primer programa ens centrem en un tema que val la pena dedicar-li una estona. Són les competències clau. I per fer-ho ens acompanyen la Carme Hurtoll. Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
La Carme és mestra, exdirectora general d'Educació Infantil i Primària i directora de la Fundació Artur Martorell. I també estem amb en Manel Sales. Hola, Manel.
Hola, bon dia.
En Manel és responsable de Pedagogia i Innovació de la Fundació Vedruna Educació. A veure, fins fa 4 dies, relativament, crec que li dèiem competències bàsiques, ara competències clau. Què són aquestes competències?
Les competències, tant si són bàsiques com si són clau, el que és interessantíssim és que a les escoles es treballi per competències. I llavors, les terminologies van canviant. Des de l'any 2003, amb alguns documents, ja s'anomenaven tant les competències bàsiques com les clau, i per tant ara el Consell d'Europa va ordenar, el 2018, si no m'equivoco, que entressin en nom de competències clau. I, per tant, com tot, cada vegada que hi ha una llei a nivell estatal a Catalunya, als territoris en general, s'han de fer nous decrets i aquest decret ha contemplat les competències clau.
La LOMLOE és la nova llei d'educació de 2020 que deroga la LOMSE, que era la llei educativa anterior, la de 2013, i abans en trobem alguna més. I l'any 2022, a l'àmbit autonòmic català, es va aprovar el decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica per a primària, secundària i cicles formatius de grau mitjà. I una de les novetats d'aquest decret són les competències clau, que ara ens ha començat a situar la Carme. Què més hi afegiries?
Bé, jo bàsicament el que diria és que una de les idees més importants d'aquests documents que la Carme, diguem-ne, proposa o diu, és que ens plantegem, diguem-ne, es planteja una idea que és l'aprenentatge al llarg de la vida. I vol dir que tots nosaltres hem d'aprendre, doncs això, no? Al llarg de la nostra vida, i hem d'anar-nos reinventant i reaprenent i desaprenent moltes vegades. I el que fa, justament, el Consell d'Europa és dir, home, hi ha unes competències que al llarg de tota la teva vida infantil, a primària, secundària i tot el que faràs després, les has d'anar treballant. I són aquestes, justament aquestes competències clau. Per tant, són competències que sempre estaran amb nosaltres.
Per tant, són unes competències que els que vam estudiar fa 40 anys ens hagués agradat molt que poder prendre aquestes competències, no? Que potser
sí.
Algunes ja les vam aprendre.
Exacte, és el que et anava a dir. Segurament que moltes d'elles les vam aprendre. El que passa que ara els hi hem posat nom, les anomenem, les planifiquem, maneres pedagògiques de treballar diferent per avançar en tot el treball competencial, però pensa que les competències no són res més que els coneixements, les habilitats, les tècniques, les destreses que qualsevol persona va adquirint al llarg de la vida, a qualsevol edat. Quan tu vols fer una activitat, sigui formativa, sigui esportiva, sigui de qualsevol activitat del món, has d'anar adquirint una sèrie de competències per fer-la. I això són les competències. Quan això passa a nivell escolar, perquè les competències es van posar ja fa molts anys de rellevància en el món laboral, perquè era a través del treball professional que s'havia de veure quines competències tenien els treballadors i treballadores. Després es va mirar molt a nivell de la formació professional i després hi ha entrat en el dia a dia de l'escola, que és la part bona també. I llavors aquestes competències són les que ens acompanyen i, com bé deia el Manel, els que ens han de donar aquest camí al llarg de la vida.
Quan un busca informació sobre la LOMLOE, de les primeres coses que troba és té un caràcter eminent competencial, que pel que m'esteu explicant ja és una bona notícia.
Sí. A veure, jo crec que quan amb qualsevol llei orgànica Penso que una de les coses que es llegeix o que es llegeix menys, en general, diguem-ne, no és que sigui una lectura d'aquelles que tenim a la tauleta de nit, d'acord? Però una de les que es llegeix menys és la introducció, i justament és la més interessant.
I per què?
Perquè justament, diguem-ne, és el lloc on tu pots trobar, on tu pots llegir el propòsit, és a dir, la idea amb què està feta aquesta llei, correcte? I concretament, la Lomloe, el que assenyala, diguem-ne, és que el propòsit és justament, diguem-ne, la transformació del món a través de l'educació. I això és molt important, perquè resulta que si ho lliguem amb el que hem dit fins ara, vol dir que les competències han d'estar al servei de la transformació del món, que és una idea que a nosaltres, diguem-ne, ens agrada molt i ens hi sentim diguem-ne, molt, molt identificats. Aquesta dimensió nosaltres no la podem perdre, com tampoc no podem perdre aquest enfocament, diguem-ne, humanista, que té també aquesta nova llei. Per tant, vol dir una especial significació amb tot el tema de valors i, per tant, d'aquí podem inferir que aquesta llei el que proposa és que educar no només vol dir aprendre millor, sinó també vol dir aprendre a viure millor junts. Jo diria que és una dimensió, li dona una dimensió molt interessant. I, per tant, doncs, les competències han d'anar en aquest sentit, no?
Abans dèieu, l'any 2003 ja trobàvem documents que feien referència a les competències. Per tant, és una cosa que ja fa anys que estan presents a l'àmbit educatiu. Suposen un gran canvi aquestes competències clau o l'esperit és similar a les competències anteriors que abans en dèiem bàsiques?
L'esperit és similar. Ja fa molts anys que a Catalunya, per sort, treballem per competències i en l'últim decret, que ara ha sortit el nou, però en l'últim decret ja es treballava tot per competències i s'avaluava per competències i s'avançava en aquest sentit. El que passa és que la finalitat d'aquest currículum en concret és assolir aquestes competències clau, que són aquells aprenentatges que resulten d'integrar els sabers. Una miqueta el que deia el Manel. O sigui, aquí la part de la competència clau es defineix com una integració de coneixements. Els sabers són els coneixements, són les capacitats, les habilitats, les destreses i a la vegada les actituds. Quan nosaltres a nivell pedagògic en parlem a les escoles sempre diem el saber fer, el saber ser i el saber estar. I llavors, totes aquestes coses juntes fa que els estudiants sàpiguen el que aprenen, ho aprenguin i ho puguin aplicar al llarg de la vida.
Amb el que deies ara, fa la sensació que això podem ja anar al llarg de la vida, que és com el que comentava al principi, sempre hem d'aprendre si saps saber fer, saps saber aprendre, saps saber... Ja ho tens fet, no?
Ja ho tens. El que passa és que s'ha de fer tranquil·lament. I tot això, llavors, no és només la part aquesta d'habilitats dels sabers, sinó que és incorporar aquests sabers a la teva vida i, a més, aquests sabers han d'anar acompanyats de coneixement. O sigui, una competència sense coneixement, sense uns continguts, que en dèiem, no hi ha competència. Hi ha d'haver la part del coneixement i la part de l'habilitat i de l'actitud.
Sí, sí. Diguem-ne, estic completament d'acord amb el que dius i penso que és molt important reforçar la idea que aquestes competències van al servei o han d'anar al servei, diguem-ne, de poder resoldre situacions, diguem, del món real, és a dir, tot allò que veguem, diguem-ne, que trobem injust, tot allò que veguem, diguem-ne, que no ens agrada, d'acord? Doncs poder tenir unes eines que ens permetin, diguem-ne, trobar solucions creatives, imaginatives, als problemes del món. I això ens sembla que és molt, molt interessant.
Com ho és, per exemple, tot el treball de les situacions d'aprenentatge. Abans, projectes, unitats, centres d'interès... Ara fem un pas més. En diem les situacions d'aprenentatge. Què passa amb les situacions d'aprenentatge que es treballen a les aules, que es programen als centres educatius? Són escenaris on l'alumne es troba en algun moment de la vida real que se li planteja un repte.
Llavors diríem que, per una banda, tenim aquestes competències clau, per una altra banda tenim els coneixements, que deies que havien d'anar de la mà, i després estan les situacions d'aprenentatge.
No, les situacions d'aprenentatge és el que tu faràs a l'aula per aconseguir que tot això tingui un bon camí. Que les competències, les criatures les puguin anar assolint de manera tranquil·la, de manera reposada, pensa que l'educació, les criatures estan molts anys als centres educatius, infantil, primària, secundària, postobligatòria, etc., perquè necessiten tot un temps per l'assoliment d'aquestes competències. Aquestes competències són generals. Val? I llavors hem d'anar fent maneres i buscant aspectes pedagògics que nosaltres ens donin el saber fer que tot això ho puguin assolir a través d'un treball diari. Val? Aquest treball diari, una de les maneres de fer-ho és a través de les situacions d'aprenentatge.
Segur que tornarem a les situacions d'aprenentatge.
Res, jo també volia comentar que en el cas de les situacions el que ens proposa és una cosa que realment, diguem-ne, les escoles també tradicionalment han procurat sempre de fer, que és connectar els aprenentatges dels alumnes amb la vida real, no? I, per tant, diguem-ne, posar totes aquestes competències al servei de la vida dels alumnes, intentar que hi hagi una connexió, que hi hagi una significació. I, per tant, a mi em sembla que és un repte, doncs, com a mestres i com a escoles, molt interessants.
És la part més interessant, de fet. O sigui, que tu plantegen un repte és un desafiament. I, per tant, quan tu desafies amb algú a saber alguna cosa, vol dir que l'altre s'ha de posar en situació de poder aprendre moltes coses per dir, ep, el repte que ens proposes és aquesta qüestió, per tant, hem de buscar informació, hem de mirar com ho treballem, etc etc. I tot això és el que fa que aquesta situació d'aprenentatge et vagi aportant cap a aquesta vida, cap a aquest lloc normal de la vida quotidiana.
Això fa que tu, per exemple, tu estàs aquí a la ràdio i has de connectar amb els teus oients. No? Mm-hmm. Doncs nosaltres, com a mestres, el que hem de fer és connectar amb els nostres alumnes. I el que ens demana la situació d'aprenentatge és que connectem amb els alumnes i busquem la forma de trobar que allò que estem aprenent, que estan aprenent, és significatiu per ells.
A Escola de Família estem amb la Carme Hurtoll i amb en Manel Sales. Estem parlant de les competències clau. Si us sembla, anem a conèixer-les personalment, nom i cognom, més o menys. El que proposa la llei, el decret, són 8 competències clau. Són comunicació lingüística, plurilingüe, matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, la competència digital, la de per aprendre a aprendre, socials i cíviques, el sentit de la iniciativa i esperit emprenedor i la competència en consciència i expressions culturals. Déu-n'hi-do. Ara, quan a un claustre de professors li arriba tot això i diuen, vinga, a partir d'ara aquestes són les competències. Bé, unes competències que potser ara s'han rebatejat, però que més o menys ja s'han anat treballant al llarg dels anys.
És a dir, a veure, són competències conegudes, d'acord? I en la majoria d'escoles, diguem-ne, m'atreviria a dir que es treballen. El que sí que es demana és que se'n faci un treball conscient. És a dir, que siguem conscients a l'hora de programar, a l'hora de pensar doncs, què farem, què volem proposar, que totes aquestes competències hi siguin les competències que s'han d'acabar reforçant. De fet, diguem-ne, aquesta llei el que diu és que aquestes competències clau, per desenvolupar-les, d'acord, s'han de fer a través d'unes àrees o d'unes matèries, d'acord? I aquestes àrees o aquestes matèries, el que se'ns proposa són unes competències específiques d'aquestes àrees o d'aquestes matèries i que tenen uns sabers, com abans deia la Carme, d'acord? I inclús uns criteris d'avaluació per saber, diguem-ne, si anem pel bon camí o no anem pel bon camí, no?
Llavors, el que han d'aprendre les criatures no varia. Bé, potser la manera com aprenen i aquesta consciència...
Segurament, diguem-ne, el que és més important és que és canviar la mirada. I entendre, diguem-ne, que tot el que estem proposant als alumnes, al darrere hi ha d'haver aquesta consciència activa de posar de relleu totes aquestes competències que tu acabes de dir, oi?
I altres sistemes educatius que s'articulin també amb les competències clau, encara que li diguin d'una altra manera.
Sí, i tant, moltíssims. Ja, a nivell d'Europa, a nivell fora d'Europa, a tot arreu, hi ha moltíssims països que treballen a partir de les competències. El que deia el Manel, que a mi em sembla molt interessant, és la idea aquesta de mobilitzar els sabers. Amb les competències claus el que vol és mobilitzar tots aquests sabers que a vegades tenim adormits, que a vegades no sabem que tenim, i fer conscient de que tot això té un recorregut important i per això és molt important, tan important com totes aquestes competències específiques que deia el Manel, lligats totalment amb els criteris d'avaluació, és donar aspectes a les criatures de que han de saber molt bé allò que van aprendre. perquè després també han de saber molt bé d'allò que tu els demanaràs que vols avaluar-los, per saber si realment han arribat a aquestes competències. I, per tant, ara una de les funcions del mestre, que abans ho dèiem, és molt l'acompanyament amb tot allò que fan perquè les criatures es despertin i mobilitzin aquests sabers, que ja molts d'ells els tenim, molts d'altres els hem d'adquirir. Per això estem a l'escola i en els centres educatius.
Pel que m'expliqueu, tinc la sensació que ara la paraula consciència està molt present a l'aula, no? Que l'alumnat és molt conscient de què és el que fa, de què és el que vol aprendre, de què estan fent, com ho estan fent, que això els deu empoderar molt. Perquè no és el mateix plantar-te al mig d'una aula i que t'arribi un professor i t'expliqui coses i que vas fent i pot estar més o menys bé, que tu sàpigues on vas, quin és el camí, que hi hagi algú que t'acompanyi.
Sí, és a dir, realment, si sí, el propòsit que tu tens, diguem, amb aquests alumnes és que els aprenentatges, això és molt important, pensar quina mena d'aprenentatges vols que fer amb els teus alumnes. És a dir, si tu vols, realment vols que siguin aprenentatges profuns, que siguin aprenentatges significatius, aprenentatges contextualitzats, doncs s'ha de treballar d'aquesta manera, no? I potser aquesta és la gran diferència. És a dir, potser no hem de treballar moltíssimes coses, però les que treballem, fem-les en profunditat.
Carme, tu vas ser directora general d'Educació Infantil i Primària i una de les principals impulsores del decret d'escola inclusiva. Com de fàcil o difícil, no sé, pot ser el procés per consensuar un decret que acabarà determinant el que passarà als centres educatius els anys següents?
Fer un decret és un treball d'equip. Primer de tot, has d'entendre què vols fer, compartir-ho i comprendre-ho. Un cop has fet això, has de tenir molt clars uns objectius perquè amb la infància i amb l'escola no s'hi juga. I, per tant, els decrets han d'estar molt ben fets, molt ben rumiats, i això només es pot fer si és entre moltes persones enteses, entre moltes persones, mestres i professors que estiguin a les aules, i també amb moltes persones expertes en pedagogia que puguin ajudar en aquest fil. Fer un decret costa molt, però és una cosa preciosa, perquè determines tota l'organització del que vols que sigui aquell currículum, en aquest cas, què vols que aprenguin aquelles criatures. I per fer això, primer t'has de plantejar quin tipus de societat vols, quin tipus d'aprenentatge vols que aquelles criatures facin, el camí per arribar a la societat que vols. Per tant, no és fer un decret de només de les competències bàsiques i els continguts. És fer un decret pensant en molt més enllà del que representa aquest marc global de què volem que sigui Catalunya i què volem que aprenguin els seus alumnes per fer-la millor.
Quina feina tan maca, no?
Preciós.
Quina enveja, ara,
sí.
Però, clar, deies un treball en equip, no és una cosa que es fa d'un dia per l'altre, però aquí van apareixent lleis, no? Dèiem, bé, la del 2020, que derogava l'anterior, que n'hi havia una d'anterior i una d'anterior, i això vol dir que després han d'haver-hi uns decrets. Per tant, al final, qui també determina els paràmetres és aquesta llei orgànica general, no estatal. Això és fàcil, és difícil, pensant en els claustres, en el professorat, en la comunitat educativa, no? Ara sembla que es fa d'una manera, ara sembla que es fa d'una altra. Potser tot va cap allà mateix.
És a dir, a veure, està clar, diguem-ne, que diguem-ne, tantes lleis seguides, diguem-ne, no és bo per l'estabilitat del sistema, i jo penso que tots plegats ens hauríem d'intentar d'arribar a una mena de pacte, com en el seu moment aquí a Catalunya, diguem-ne, es va arribar amb la LEC el 2009, no?, que es va arribar a un pacte per dir, doncs anem a buscar una llei que sigui consensuada entre tots. Per tant, això donava estabilitat al sistema. Això no ha estat així, però a mi em sembla que, malgrat, diguem-ne, els decrets, les lleis, etc., el que és important entendre és que cada llei orgànica o cada decret nou és una oportunitat per l'escola. És una caixa d'eines, que tu has d'aprofitar aquella caixa d'eines, d'acord?, per fer avançar la teva escola, sí? Perquè de lleis n'hi haurà, ni continuen havent, no? I, per tant, tu has de veure aquesta llei, què és el que et permet. I et posaré un exemple que a mi em sembla que s'entendrà molt bé. Per exemple, una de les coses bones d'aquesta llei orgànica és que et permet que l'escola pugui crear allò que en diem una escola d'autor. I diràs, carai, què vol dir això d'una escola d'autor? Doncs, per primera vegada, és una llei que et permet que hi ha unes hores que tu com a escola decideixes què hi passarà. Això és molt interessant. I, per tant, això vol dir que el sistema confia en els mestres, confia en l'escola, i confiem que es puguin generar uns projectes singulars, que a mi em sembla que és un tema molt important aquest. És a dir, que les escoles no siguin iguals. És a dir, que en funció del context en què estan, el context en què doncs, el barri, el poble, les famílies que hi tenim, puguem generar un projecte singular. Que bonic, no?
Bé, perquè a més és molt necessari, no? Perquè tu vas a un centre educatiu o un altre i potser s'assemblen com un ou i una castanya i estan fins i tot a la mateixa ciutat, però un barri no té res a veure amb l'altre i les situacions i les necessitats són molt diferents.
Exacte.
Això no és el que fa anys que s'estava reclamant que tinguessin cert marge de maniobra els centres educatius?
Jo crec que és un dels elements més importants que recull aquesta llei orgànica i aquests decrets. La possibilitat que tenim a les escoles de poder, diguem-ne, fer aquests projectes o singularitzar els projectes.
Amb el decret interior també es podia fer. Hi havia unes hores ja que en deien de lliure disposició, que tu podies posar segons les àrees i les matèries allà on t'interessava, segons els projectes, com bé deia el Manel, que tu pots fer. El que passa que aquesta llei doncs, et dona més màniga per anar-ho podent fer i anar avançant en aquest sentit. És molt interessant que els centres puguin fer-ho. Els centres, com les persones, cada un és un món. Per tant, seria bo també poder fer un decret inclusiu per com es veuen els centres a Catalunya i on cadascú, segons les seves necessitats, pogués anar creixent. Això seria utòpic, si tu vols, però seria una línia molt interessant perquè els projectes del centre determinen els centres segons les necessitats de cada centre, però les necessitats de cada centre són les necessitats de cada alumne. I llavors aquesta part és importantíssima perquè quan hi ha en els centres una bona inclusió, es determina un bon aprenentatge. Pensa que una mala inclusió no determina mai un bon aprenentatge. I això en els centres educatius, on hi ha projectes singulars, com deia el Manel, o projectes, a mi m'agrada molt parlar d'artesanals, d'artesanals, perquè el treball del mestre és un treball artesà, és un treball d'anar fent cada dia com qui fa les puntes de coixí, i a més tenir tants buixets com criatures i fer la puntada allà on te toca amb cadascú. I aquesta part és la part bonica, no? I poder fer aquesta part determina molt de que aquell projecte sigui singular, sigui un projecte artesanal per cada centre. Per tant, cada centre un món igual com cada criatura.
I clar, cada centre haurà de decidir com s'organitza, li arriben decrets, li arriben currículums, i una cosa que a mi jo sempre penso, però com s'ho fan, són els malabars que fa el professorat, que fa tot just una setmana que ara han començat a treballar, que ja arriben els alumnes, i que això és un no parar, i entremig potser el curs passat, no?, arriba un decret, però... Quin marge teniu dins dels centres per fer uns mestres que cada vegada fan més coses?
Bé, a veure, en les escoles, diguem-ne, jo diria que treballen molt, els mestres, diguem-ne, fan molta feina, però jo sí que és veritat que crec que una de les coses importants a tenir en compte que quan s'introdueix una llei nova, un decret nou, necessitem a les escoles, necessiten temps, diguem-ne, temps, perquè les mateixes direccions puguin generar una visió compartida. Això que estem explicant avui d'aquesta llei orgànica, de l'esperit de la llei, s'ha de poder explicar bé als claustres i també a les famílies, perquè a partir del que diu la llei, de l'esperit de la llei, com s'aterra a l'escola, se'n derivaran unes coses també molt pràctiques, unes decisions també molt pràctiques, i s'han d'entendre bé. I em sembla que també necessitem temps per generar aquesta visió compartida. També perquè, i penso que és un capítol molt important, i potser obro ara aquí un tema, però és la formació i l'acompanyament dels mestres, també. Quan hi ha una nova llei, d'acord, doncs també hi ha d'haver aquesta formació i aquest acompanyament continuat dels mestres, perquè els mestres sàpiguin trobar sentit a aquesta nova llei i la puguin traslladar a la seva, diguem-ne, pràctica diària, no? Per tant, jo una de les coses que penso dia d'avui que fa falta és que si les lleis ens van dient que hem de treballar més coordinadament, tots plegats, hem de fer aquesta tasca molt col·legial, diguem-ne, als claustres de mestres, necessitem temps per poder coordinar-nos. Això jo diria que potser a dia d'avui és la demanda, diguem-ne, més important.
I d'on hauria de sortir aquest temps?
Bé, doncs, això hauríem de parlar, diguem-ne, amb el departament, oi? I hauríem de poder veure de quina manera podem trobar temps perquè els mestres facin aquesta
coordinació. Clar, sembla que tot està molt encotillat, no?
No, està encotillat perquè les hores són les que són, hi ha moltes hores dedicades a l'aula, per sort, i després hi ha unes hores de treball entre professorat, hores de claustre, hores de coordinació pedagògica, hores d'avaluació, de sessions d'avaluació, però, com bé deia el Manel, tota aquesta part s'ha de poder fer de que hi hagi més temps per la reflexió conjunta. Perquè els mestres, cada mestre, per ell mateix, com diu el meu estimat amic i mestre Jaume Cela, és un aprenent. Els mestres som aprenents. Això que diuen de que com ho fem que arriba el setembre i tot rutlla, com ara aquest setembre que som, i que tot rutlla, doncs el que ha passat aquí és que el mestre no ha deixat mai d'aprendre durant el mes de juny, va acabar, el juliol i l'agost ha anat llegint, ha anat fent coses, ha anat aprenent més coses i arriba el setembre i es posa davant de la seva aula i es posa amb la planificació i van treballant conjuntament. Ara, actualment, una de les coses que es troba a faltar és més temps en aquells dies de la preparació del setembre, no? Perquè arribes als centres educatius i el que passa és que no has tingut el temps suficient ni per tenir les classes a punt, ni per tenir els projectes a punt que vols fer, i per tant, aquest temps seria totalment decisori en aquest sentit. Que això, com deia ell, és una cosa que el departament ha de mirar de quina manera pot donar més hores als centres educatius per la pedagogia, per parlar dels projectes de centre, per parlar d'aquesta reflexió. Això és importantíssim, de fer aquesta reflexió conjunta i ha de tenir aquest temps. I és una de les coses que estaria bé que el departament doncs, en fes ressò.
Creieu que algun dia passarà això? No? Perquè a mi em fa la sensació que és una mica la quadratura del cercle. No? El curs passat, que va ser el primer que es va avançar a l'inici de curs, que moltes famílies pensaven, per fi, tot i que potser no els va agradar la manera, no? Però, clar, una cosa per fi, pensant en les famílies i en les criatures que portaven 80 dies de vacances, que ja estaven del dret i del revés i ja no sabien què fer, però, clar, una cosa semblava que l'arreglaves, però després tenies el professorat per l'altra banda que no tenia temps per fer la seva feina.
Sí, aquí, diguem-ne, doncs, és un esforç, ha de ser un esforç col·lectiu de sistema de buscar fórmules. És a dir, jo crec que hem de ser creatius. La mateixa llei orgànica ens ho diu, això també, i el decret també ens diu...
Ens convida.
I, per tant, és una bona situació, diguem-ne, per trobar-hi solució i resoldre-la. Hem de buscar. Però estic completament d'acord amb les paraules de la Carme quan deia que necessitem temps pedagògic. Temps, no temps, diguem-ne, de gestió o temps d'organització, que també és molt important en una escola, però sobretot temps per poder generar plegats al claustre una visió compartida i un projecte educatiu singular. Seria molt important.
Jo penso que posant imaginació en aquest tema, una de les coses importantíssimes que aniria molt bé pels centres és que els alleugeressin de tota la tasca burocràtica que s'estan fent a nivell de direccions, a nivell de mestres, a nivell de caps d'estudis, a nivell de secretaris, de tot, i que poguessin dedicar part d'aquest temps burocràtic, que sembla que amb tants ordinadors i amb tants excels i amb tantes coses ha de ser una cosa que ja es té de cada any i que no caldria tornar a repetir, i poder dedicar totes aquestes hores que invertim, que jo no dic si són bones o no, però que invertim com a mestres en aquest funcionament burocràtic, el poguéssim invertir amb la part pedagògica, ja seria una idea que aniria en aquest sentit.
Parlem una mica de la formació. Feia referència a Manel. Carme, tu ets directora de la Fundació Artur Martorell, on contribuïu a la formació del professorat i els ajudeu a la renovació de l'escola. Cada cop que arriba una proposta legislativa en canvis, clar, això, no sé si és un daltabaix, però sí que suposa que aquí ha d'haver-hi una formació, però com arriba això? Perquè, clar, tu ja t'arriba el decret i a partir de llavors t'has de formar, però llavors se suposa que això ja implica que en el dia a dia canvia també la manera de fer.
Canvia la manera de fer. Cada vegada que hi ha una llei, com hem parlat abans, cada vegada que hi ha un decret nou, hi ha una manera d'aprendre que et proposen i que proposes nova i una manera d'avaluar, perquè avaluar no és res més que aprendre. Llavors, què passa? Que tot això sempre arriba abans de que pugui arribar una cosa molt important, que és la formació, que és l'acompanyament amb aquests mestres i amb aquests professors perquè puguin fer aquesta tasca el màxim de ben feta possible. Què passa? Que sempre anem una mica al remolc de ara presentem la llei, el decret i després es fa aquesta formació. Hem de pensar, molta formació de la que tenim ja ens val, molta, però hi ha una part de formació nova que s'ha de treballar bé, s'ha de veure en quins aspectes volem millorar-la i després s'ha de poder traspassar en general, no només que arribi als directors o als caps d'estudis del centre, sinó que arribi als mestres. Per exemple, et poso un exemple. Nosaltres quan vam tenir la sort de poder fer el decret d'inclusiva, del sistema educatiu inclusiu per l'alumnat, una de les coses que teníem claríssimes és de que abans de que sortigués el decret havíem de formar moltes persones perquè entenguessin què volia dir sistema educatiu inclusiu i això ho poguessin portar als centres educatius. Per tant, vam formar, primer de tot, molts mestres d'educació especial, a part dels equips directius. I a partir d'aquí, després, es va anar avançant que aquesta informació ja pogués arribar als centres. Poder donar aquesta visió als EAPs, a les persones que havien de treballar de manera més directa aquest tema, va ser, almenys ells ho deien així, va ser interessantíssim per després ells poder-ho traspassar amb els claustres, perquè una cosa molt important és la formació interna de centre. Tu fas formació i allò que reps tens el deure, el dret i el deure de poder-ho traspassar a qui no ho sap, perquè no fas res més que fer escola i ajudar els infants del mateix centre que el teu. Per tant, tu estàs aquí i dius, jo sóc mestre d'educació especial o sóc cap d'estudis del centre, tinc aquesta informació, i ràpidament una formació interna és poder fer que aquests coneixements, aquestes habilitats, aquestes estratègies que tu has après, les puguis traspassar a les altres persones del claustre, perquè llavors és un treball conjunt, és un treball en equip. I llavors això és molt més interessant. El que no podem confondre és informació amb formació. Perquè d'informació ara tothom en tenim i molta. I la tenim excessiva a tot arreu. Una altra cosa és formació concreta amb allò que volem fer. Si volem un treball per competències, hem de formar els mestres en què aquest treball per competències sigui el màxim funcional possible. I sigui un treball on no només els nens aprenguin, que aquesta és una de les nostres pretensions com a mestres, sinó que els mestres també aprenguin i, a més, tots ens ho passem bé conjuntament.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes o jocs, que són una excusa per parlar del tema que ens interessa, les competències clau. Us haig de dir que no n'he trobat absolutament cap, però que recomanarem dues pel·lícules on el mestre és el protagonista.
Ya, pero ¿cuándo llegará el sustituto?
Estoy mirando mis listas y nadie está disponible. Nadie quiere venir por lo ocurrido.
Bashir Lazar, vengo por el puesto.
¿Es que hay un procedimiento a seguir?
He enseñado 19 años en una escuela de Argel y estoy disponible enseguida. Pondremos los pupitres en filas rectas. Sí, 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 sí.
Això és professor Lazar. A veure, els habituals del programa, com en David Morral, el tècnic, que sempre hi és, efectivament, em diu, aquesta pel·lícula ja l'havíem posat algun cop. És que aquesta pel·lícula és meravellosa, per tant, és una bona excusa per recuperar-la, que també ens podria servir, jo crec que avui ens servirà per parlar també, és una excusa de les competències clau, i de molts altres temes. El professor Lazar és la pel·lícula que podeu veure, per exemple, a Prime Video, va ser nominada als Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, el Lazar és d'origen argelí, està refugiat al Canadà i acaba sent l'únic candidat per ocupar la plaça de la tutora d'una classe que la professora s'ha suïcidat i ningú vol anar a substituir-la. Ja el sentiu, poseu les taules en fila recta i això no li agrada a ningú. I sembla que els seus mètodes són antics, però aconsegueix que l'alumnat estigui atent, que tingui ganes d'aprendre. Ell és capaç de transmetre aquesta il·lusió per la literatura, per aprendre a escriure bé, que tenen ganes de millorar i connecta amb la majoria de l'alumnat. I jo us volia preguntar, més enllà de si hi ha competències clau, bàsiques, si treballa per projectes, files rectes, enrotllant o com sigui, si hi ha un secret per a aquests mestres que aconsegueixen això, que l'alumnat pugi al carro i que tinguin curiositat i que vulguin aprendre, que més enllà de la consciència això és el que es vol sempre, no?
A veure, jo diria, diguem-ne que aquest és el secret, o sigui, m'estàs demanant el secret del bon mestre, oi?
Efectivament. Si el tens, munta un spin-off i...
No, però més enllà jo diria que hi ha elements que són molt importants, no? És a dir, que és aquesta passió, que els nanos detectin que poses passió amb el que fas, que tens ganes, diguem-ne, de que aprenguin, que et cuides d'amb ells més enllà de lo acadèmic, això és un tema molt important, és a dir, que facis aquest acompanyament, no? Jo em sembla que són tot de coses que els nanos, diguem-ne, noten i que, doncs, ajuda també, no? Hi ha una mestra, jo sempre explico que hi ha una mestra, que és l'Àngela Meyers, que és una mestra que cada any pregunta què és allò, diguem-ne, que pregunta als alumnes, eh?
A principi de curs?
A final de curs. Escolta, a final de curs, tu, què és el que t'ajuden més, diguem-ne, què és el que valores més de l'aprenentatge que has fet, etcètera, etcètera. I la primera cosa que surt, la primera és, el mestre em saluda cada dia i sap com em dic. Clar, és una cosa molt senzilla, que potser pot passar desapercebuda, però pels nens és altament poderosa. Amb aquesta llista que fa cada any de no sé quantes coses...
Però això ho fa primària? Perquè primària això és molt habitual.
Això
o fa, més
és,
endavant.
És una mestra de primària, d'acord? Però és aplicable a totes les etapes. És a dir, que hi ha uns temes transversals, i uns temes d'actituds, d'una manera de ser al món com a mestre, que és imprescindible i que els nanos noten.
Digues.
La Pilar Benajam, una gran mestra d'aquest país... Un dia parlant sempre feia referència a tres o quatre aspectes. Em sembla que me n'invento un, però tres segur que deia, que era que, a part del que ha dit el Manel, que estaríem totalment d'acord, que un bon mestre ha de tenir coneixements amplis. És importantíssim, eh? Abans d'això en dèiem cultura general.
Exacte. Eh?
Però ha de tenir coneixements amplis, un bon mestre. Després ha d'entendre que tots aquells coneixements es relacionen. I, per tant, si ell ho entén, ho fa entendre bé a les criatures. Un altre és que un bon mestre ha de valorar la professió, ha de donar sentit a allò que està fent i ho ha de transmetre a les seves criatures. I ho ha de transmetre sempre amb amabilitat i bon fer, com deia el Manel. Aquest bon fer, aquesta part positiva, aquest saber estar i saber entendre. El importantíssim per un bon mestre és escoltar. Escoltar, perquè no només s'aprèn parlant, sinó callant i en silenci. Moltes vegades s'aprèn molt callant i en silenci. I després, un bon mestre és aquella que té esperança en què allò que fa té una repercussió, encara que sigui a llarg termini. I, per tant, quan tu tens aquesta esperança de que aquelles criatures creixeran i després, al cap d'uns anys, els trobaràs pel carrer i seran persones amables, persones felices, persones plenes de vida, amb cadascú amb la seva professió, des del fuster fins al metge, fins al carnisser. És igual, o la carnissera. Sinó que et faran sentir i et diran, mira, vaig aprendre alguna cosa perquè avui sóc aquí. Això és ensenyar treball competencial a través de la motivació.
I ara m'has fet pensar, quan deies aquesta relació de coneixements, també parlaves de la transversalitat, no? De les competències, que és aquest, l'aprendre a estar. Jo m'he quedat amb l'aprendre a estar, el saber estar. Si us sembla, anem una mica... Suposo que això són els continguts, el currículum. Anem bé, al currículum. Tornem a casa nostra. Vosaltres què destacaríeu del nou currículum?
Bé, a veure, jo abans ho hem dit, eh? Una de les coses, diguem-ne, per mi més important és el propòsit, és a dir, el que aquesta voluntat, diguem-ne, de transformació del món. És a dir, que el currículum, diguem-ne, posem totes les competències al servei d'aquesta voluntat de transformar el món en positiu. Això és molt important. Jo també penso que de les coses que destacaria és també aquesta confiança que donen les escoles i que abans també ho hem dit, per poder generar el seu propi projecte d'escola. Això també penso que és molt significatiu i és una cosa que nosaltres valorem especialment. Jo diria també, doncs, tot aquest tema que ja existia, però aquest punt de dir, doncs, donem importància també amb aquest aprenentatge globalitzat, i amb això ho dic perquè els problemes del món mai se'ns presenten, diguem-ne, en forma d'àrees o forma de matèries, sinó que se'ns presenten, doncs, interdisciplinars. I, per tant, diguem-ne, fer un treball amb els nanos, no? Que cada escola després decideix quan el fa, com el fa, amb quina intensitat, no? Però poder presentar reptes, dificultats, problemes interdisciplinars i que els nanos aprenguin a encarar-los i a resoldre's, a mi em sembla que també és un dels elements importantíssims. Si em deixes, hi ha un element que voldria destacar, i la Carme també ha dit, que jo penso que també aquest decret fa un esforç, diguem-ne, per intentar de garantir l'èxit educatiu de tots els alumnes. Per tant, proposa, diguem-ne, eines, maneres de que els nanos continuïn dintre del sistema, continuïn estudiant, s'obren molts camins diferents perquè els nanos puguin tindre aquest èxit educatiu que dèiem, no? Que vol dir fer el que tinc ganes de fer. I penso que feines com aquestes, programes de diversificació curricular, els plans de suport individualitzat, també tota una idea de que és una paraula, un concepte, que és el disseny universal de l'aprenentatge, que no n'hem parlat encara, no? Però que penso que és molt important, que és entendre que tots els nanos de la classe, d'una classe, poden aprendre. A lo millor, de maneres diferents, amb nivells diferents, però tots poden aprendre. Per tant, a mi també em sembla que és una visió molt interessant que ens aporta aquest nou decret.
I molt idíl·lica, trobo, que està molt bé, però quan deies un pla de suport individualitzat,
Això es fa molt temps.
Sí, sí, però que no és gens senzill, no? Que el que dèieu abans del temps, un professor que té 25 alumnes, que cadascú té unes característiques diferents...
Aquesta és la màgia. És a dir, amb el temps que tenim i tot plegat, però jo diria que abans la Carme ha dit els mestres també hem de ser persones esperançades, no? I si realment, diguem-ne, tens fe en que els alumnes, diguem-ne, poden esdevenir allò que vulguin ser, doncs mira, el temps és igual, no? I per tant hi posem tot el que faci falta.
Us volia preguntar quines possibilitats ofereix el nou currículum, però si la cosa es fa bé, diria que totes. No?
A veure, el nou currículum, com tot, està pensat per totes les criatures, com bé ha dit el Manel, i perquè estigui pensat per totes les criatures vol dir que ha d'anar de la mà del decret 150, que és el d'atenció educativa de l'alumnat en un marc d'un sistema inclusiu. No pot haver-hi un currículum sense que s'hagi pensat i vagi de la mà lligada amb tot el que és que aquest currículum és per tothom, amb un projecte per a cadascú. I aquí està la màgia, que dèiem. Com ho fem, això? Doncs tota la part de l'atenció educativa a l'alumnat s'ha de regular. Tot això està pensat com actuacions que han de donar resposta a les criatures. Per tant, hi haurà criatures que només amb unes mesures i uns suports universals en tindran suficient. Què vol dir? Doncs amb un tutor que els acompanyi, vol dir amb un treball cooperatiu de grup, vol dir amb agrupaments flexibles a l'aula, amb treballs per projectes o en situacions d'aprenentatge, amb el que sigui, amb utilització de suports digitals, amb això hi haurà criatures que no necessitaran res més per assolir tot el món competencial que els hi proposem i els hi posem al davant. D'altres criatures, a més d'aquesta part més universal, necessitaran mesures addicionals. Per tant, imaginem-nos una criatura que se'ns encalla amb una resta portant, tan senzill com que després no podrà accedir a una divisió. Per tant, necessitarà un suport addicional. Aquest suport addicional, doncs, és el mestre d'educació especial, o en el cas de la llengua, que això seria un altre tema important per parlar-ne, seria les aules d'acollida o les aules hospitalàries, etc., segons les necessitats d'aquella criatura. Per això en diem addicional, perquè és en un moment donat i per un temps donat. I després ja està, aquell suport ja no el necessitarà més. I després hi ha aquell 5% de criatures a Catalunya que, a més dels suports universals i dels suports addicionals necessiten els suports intensius. Aquestes criatures, que són criatures que tenen, doncs, necessiten un acompanyament més ferm, per tant, de tenir més persones a l'aula, necessiten que tinguin un CIEI és un suport intensiu a l'educació inclusiva, necessiten tenir un CIAL, si hi ha criatures amb necessitat de llenguatge, etc. Tot això és el que ens descriu el decret i que són aquests suports que s'han de fer ben fets. I per fer això es necessita que el govern tingui claríssim les polítiques educatives. Perquè les polítiques, les que es fan a les aules, les que es fan en els centres educatius, cada vegada més els mestres ja hi estem inclosos en tot aquest món. A nivell cultural encara s'ha de fer un pas importantíssim de tot el que és un sistema educatiu inclusiu, però sobretot polítiques educatives que vagin a favor d'aquest sistema. I això vol dir més persones que als centres educatius, vol dir treball amb les ràtios i vol dir tota una sèrie de condicions que s'han de fer de manera pausada, però que s'han de fer i han de tirar endavant. Perquè, si no, el currículum no serà per tothom.
I ara que deies per tothom, feia referència a l'alumnat que potser s'encalla, més enllà d'aquells 5%, aquells que necessiten un suport puntual, i els que no s'encallen mai, o sigui, estic pensant, bé, no vull dir que no s'encallin mai, i els que tenen altes capacitats, que no és que s'encallin, sinó que tenen tanta gana, necessiten tant aprendre, com encaixen també?
Igual, són un suport addicional, igual com els que s'encallen, que deies tu, o deia jo, en una resta, doncs hi ha una criatura que necessita un suport addicional per tirar endavant aquell projecte que segurament que ell pot fer i pot avançar moltíssim més. Per tant, es necessita que hi hagi una persona, un mestre, un professor, que l'acompanyi i un professor que li doni les eines i que l'ajudi a trobar les eines per avançar. Et poso un exemple. Jo fa poc vaig tenir un nen amb altes capacitats a l'aula i a l'escola teníem la sort de que teníem un projecte que volíem muntar de ràdio, d'acord? Ràdio escolar. Què va passar? Doncs que vam agafar el Fèlix i li vam dir: Fèlix, què et semblaria de muntar la ràdio? Estem parlant 5è i 6è.
Entusiasmat.
Clar. Aquella criatura, muntar una ràdio és un projecte transversal importantíssim. Aquella criatura, acompanyat de dos alumnes més de l'aula que no tenien altes capacitats però que l'ajudaven i que s'hi van posar, i per tant un treball en equip, corrent, diríem, conjuntament avalats per un bon mestre que sabia amb tota la part tecnològica del que volia muntar una ràdio escolar, doncs va fer que aquella criatura creixés en aquest aspecte. Això també és un recurs addicional.
Estem parlant de la LOMLOE, del decret, d'aquestes competències clau, de les situacions d'aprenentatge. Jo fins ara estic veient el got més que mig ple. Hi ha algun punt que dieu: ai, mira, això potser em grinyola una mica, això potser hauria estat millor d'una altra manera?
A veure, jo més que ara mateix, diguem-ne, més que alguna cosa que et grinyoli, el que sí que jo, a mi em sembla que potser fins ara no n'hem parlat, però crec que és un repte, diria, també és tot el tema de la mirada sobre l'avaluació. A mi em sembla que és imprescindible, diguem-ne, i ens hi porta, d'acord, que hem de tindre una mirada, diguem-ne, formativa de l'avaluació. I m'explico a veure què vol dir això de tindre una mirada formativa, no? És a dir, entendre, diguem, que l'avaluació forma part, diguem-ne, d'aquest procés d'ensenyament-aprenentatge, i que ha d'aportar, hem de procurar que aporti a mestres i alumnes evidències del seu aprenentatge que el permeti millorar. És a dir, tenir aquesta visió de que un nano no pot, diguem-ne, venir a classe per superar uns exàmens, aprovar-los i ja està, sinó que ha de venir a aprendre. I per generar aquesta mirada, no?, d'aprenentatge, és molt important aquesta avaluació, diguem-ne, formativa. Llavors, és clar, per exemple, un dels reptes més importants és que aquest decret ens diu que també hem d'escoltar la veu de l'alumne. I aquest és un repte importantíssim. És a dir, com incloiem la veu de l'alumne, i m'atreviria a dir també la veu de la família, en els processos d'avaluació. I això a les escoles ara mateix estem generant dinàmiques, jo diria, molt interessants, d'acord? I que ens està portant moltíssimes coses.
Però això és molt important, que que tinguem present que tant aquesta llei, la LOMLOE, com la LONCE, ja contemplava l'avaluació contínua. L'avaluació continuada és precisament pensant en aquesta avaluació que és un procés. Una avaluació no és un final, una avaluació és un procés. I això és importantíssim de poder-ho fer. Com deia ell, formativa i formadora, tant pel mestre com per la criatura. Global, importantíssim també, que sigui d'aspecte global. I després que també sigui amb competències. Perquè llavors és quan es pot demostrar que aquesta avaluació ens porta a saber si aquelles criatures han adquirit aquelles habilitats a més dels coneixements. I aquesta part és importantíssima perquè hi hagi, el que deia el Manel al començament, aquest aprenentatge permanent al llarg de la vida. Això és important de que ho puguem dir.
De la teoria a la pràctica.
Per saber una mica més com es passa de la teoria a la pràctica, hem parlat amb en Gonçal Rubio, que és tutor de sisè i coordinador de pastoral de l'Escola Sagrada Família Avinyó. I li hem preguntat què va suposar pel claustre de professors l'arribada de les competències clau i com es varen preparar pel canvi, i ens ha dit això.
El nou enfocament competencial està orientat cap a un aprenentatge en què allò que s'aprèn es pugui utilitzar i aplicar en contextos diferents, perduri al llarg del temps i permeti resoldre problemàtiques que apareixen en situacions o contextos reals. L'arribada de les competències clau plantejava un canvi de paradigma al centre educatiu i exigia una resposta per part d'aquest. Sortosament, formo part d'un claustre motivat i compromès amb la innovació, liderat per un equip directiu actualitzat que, davant d'aquest nou escenari, va acceptar el repte tot oferint-nos, des del primer moment, formació específica en el nou decret. Aquesta formació ens va oferir l'oportunitat de conèixer i comprendre els canvis curriculars i, a la vegada, ens va oferir espais de reflexió i debat que ens van permetre establir criteris unificats per implementar-los en el dia a dia a l'aula.
També volíem saber com s'han implementat a l'aula aquestes competències clau.
La implementació de les competències clau a l'aula ens demanava un replantejament metodològic i l'adequació dels horaris per desenvolupar projectes contextualitzats de caire transversal que reafirmessin la concepció globalitzada dels aprenentatges. Per fer-ho, hem consolidat el treball per seqüències didàctiques iniciat en cursos anteriors i ens hem iniciat en el desenvolupament de situacions d'aprenentatge, és a dir, en el disseny d'experiències que parteixen d'un context i plantegen un repte o problemàtica real a l'alumnat. Aquest tipus d'itineraris requereixen portar a terme accions que posen en joc una o més capacitats per a les quals són imprescindibles els sabers d'un o més camps de coneixement. La implementació del currículum, però, la portem a terme de manera progressiva per garantir el rigor en cada una de les nostres pràctiques educatives.
I per acabar, li hem preguntat que ens expliqui com es treballen, com han treballat a l'aula, les competències i que ens posi algun exemple.
Enguany, l'alumnat de sisè desitjava acomiadar i tancar la seva etapa educativa a l'escola, tot oferint una proposta cultural adreçada a les famílies del centre. Després de fer la petició a l'equip directiu, l'equip de sisè d'educació primària va decidir buscar la manera de fer possible aquest somni. Després d'un seguit de propostes, vam decidir realitzar una obra de teatre musical adreçat a les famílies del centre i entitats del barri. Una oportunitat excel·lent per posar en pràctica les competències bàsiques del nou currículum, especialment la competència en comunicació lingüística. Així va ser com la Júlia, mestra de música, el Sergi, mestre d'educació física, i jo, en Gonçal, tutor del grup i mestre en llengua catalana d'aquest, vam liderar i coordinar un projecte meravellós carregat d'aprenentatges compartits. Vam iniciar el projecte amb la lectura i anàlisi del guió de l'obra, tot treballant l'estructura i el vocabulari desconegut. Seguidament, vam analitzar el paper dels personatges que la configuraven per poder realitzar un càsting i distribuir els papers entre l'alumnat. Aquesta primera tasca va permetre a l'alumnat comprendre, interpretar i valorar el text teatral. A continuació, calia preparar l'obra. Per fer-ho, vam fixar el dia de l'estrena i els dies d'assaig general en què mostraríem la feina realitzada als nens i nenes d'educació infantil i primària del centre. Finalment, l'alumnat es va organitzar en comissions de treball autònom encarregades del disseny i confecció de les escenes, decorats, coreografies, il·luminació, marxandatge, publicitat, gestió del públic. Els assajos i l'execució final de l'obra van permetre a l'alumnat expressar-se de forma oral amb coherència, correcció i adequació a la situació comunicativa i alhora van poder assolir l'objectiu inicial i omplir d'ovacions i aplaudiments el saló d'actes del centre.
Crec que al llarg d'aquests 50 minuts i escaig ho he après pràcticament tot de les competències clau. Carme Hurtoll i Manel Sales, moltíssimes gràcies per haver vingut a aquest primer Escola de Família d'aquesta temporada 2023-2024 i tenim tot el curs per davant. Per tant, això és una oportunitat meravellosa, no?, a gaudir-la. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que tinguem un bon curs.
Això. I acabem amb música. La cançó d'avui és Revolting Children, un dels temes de la banda sonora de la versió de Matilda, la pel·lícula, l'adaptació, la darrera de la novel·la de Roald Dahl, que podeu veure a Netflix. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat, com sempre, en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem de nou, contents, dissabte vinent, a partir de les 9, a Escola de Família.
Never again will I